Paraules de vida. Un espai per parlar de l'actualitat de l'Església.
Salutacions i molt bon dia. Molt bon diumenge de Rams. La Fundació Pere Tarrés i la Coordinadora Estatal de Plataformes Socials Salesianes han analitzat el sistema públic de protecció d'infants i adolescents per tal de detectar els factors de risc. Han dissenyat també un model pedagògic per la prevenció de la institucionalització de la infància i l'han testejat en un entorn real i ara el posen a disposició de la ciutadania. De fet, any rere any, les dades oficials evidencien que la vulnerabilitat infantil continua creixent. Les darreres dades de l'IDESCAT mostren que un 36,5% dels catalans de menys de 18 anys, uns 490.000 infants i joves, es troben actualment en situació de risc, de pobresa i de vulnerabilitat. De seguida en parlem i ho farem en conversa amb en Rafael Ruiz de Gauna. Ell és el director adjunt de la Fundació Pere Tarrés i director de la xarxa de centres socioeducatius de la Fundació Pere Tarrés. De seguida el saludem, però abans, com sempre, us recordo que a la recta final del programa arribarà un nou comentari de l'actualitat de Francesc Romeu. Som-hi!
Paraules de vida, amb Emili Pacheco.
Rafael, bon dia i benvingut al Paraules de vida, novament.
Hola, molt bon dia.
Amb ell, amb en Rafael, parlarem durant els propers minuts d'aquest projecte Som Veu, un projecte que la Fundació Pere Tarrés i també la Coordinadora Estatal de Plataformes Socials Salesianes posaven en marxa el 2022 amb uns objectius molt clars. Ara en parlarem. De fet, la Fundació Pere Tarrés continua reclamant a dia d'avui més inversió pública per prevenir que infants i adolescents que estan en situació vulnerable acabin tutelats. És una situació, Rafael, suposo, que complicada, no?, per més de 8.800 infants i adolescents a Catalunya.
Sí, és una situació que, perquè no s'aborda preventivament, arriba a l'extrem i aleshores doncs les famílies i els infants acaben tenint un patiment extrem. Nosaltres considerem que cal abordar prèviament aquesta prevenció perquè no s'hagi d'arribar a aquest extrem dels 8.000 que estan en situació de protecció per part de la Generalitat, dels quals uns més de 5.000 estan en centres residencials, cosa que és gens desitjable, i més quan hi ha infants entre 0 i 6 anys que estan en aquesta situació. I això la legislació, diguem-ne, internacional ho prohibeix, perquè no és gens saludable que nens tan petits estiguin fora d'una llar o d'una família.
Quan parlem del concepte vulnerabilitat infantil, a què estem parlant, Rafael? No sé si hi ha molts components, no?, que influeixen en aquesta vulnerabilitat.
Sí que hi ha molts components, o sigui, podem diferenciar vulnerabilitat de risc. Quan parlem de risc alt ja estem parlant de que hi ha uns indicadors que ja han sobrepassat unes determinades llindars i que aleshores, i no és un sinó són diversos, i que aleshores ja la situació es fa molt complicada i cal actuar molt clarament per evitar aquesta institucionalització que dèiem. Clar, quan parlem de vulnerabilitat hi ha vulnerabilitats de diferents tipus. Hi ha la socioeconòmica, que pot ser, doncs, això, una precarietat de recursos que té la família, fins i tot pot arribar a no tenir les necessitats bàsiques del tot cobertes o ben cobertes. També estem parlant de vulnerabilitats quan tenen situacions de discapacitat els infants o les famílies, que també, o de salut mental, que també compliquen la relació i el funcionament. Quan tenen poca xarxa social de relació que permet, doncs, enriquir-se i donar-se suport d'uns altres. Vull dir que són diversos els factors que fan preveure aquesta vulnerabilitat.
Parlem d'aquest projecte del Som Veu. Primer de tot, una mica com va néixer, com dèiem, el 2022. Quins eren els objectius amb els quals naixia aquest projecte i com està actualment?
Mira, el projecte el que pretenia era intentar fer un programa pilot que es pogués avaluar per veure què prevenia la institucionalització dels infants. Perquè és una política de la Unió Europea, clarament, d'intentar que qualsevol persona allargui al màxim estar a la seva comunitat i a la seva família i, per tant, evitar que vagin a un centre residencial. Aquest projecte es va finançar amb fons Next Generation de la Unió Europea amb aquesta finalitat. I es va construir un model amb 8 actuacions, 8 eixos, que intentava afavorir la prevenció d'aquesta vulnerabilitat. Vale? Llavors, el que el programa malauradament només s'ha pogut implantar durant un any, i aquest any ha estat massa curt per tenir suficients evidències de que realment s'ha pogut prevenir aquesta institucionalització, perquè hi havia una part molt important prèvia d'anàlisi de quins eren els riscos principals, anàlisi de què està passant en altres països de la Unió Europea o fins i tot del món, de quines són les millors pràctiques per prevenir aquesta institucionalització, i finalment hi havia un període d'avaluació molt llarg, molt sistemàtic, que s'ha fet amb la Universitat Pontifícia de Comillas, que ha revelat alguns indicadors de millora substancial, però no tant com per dir, escolta, aquests són determinants per prevenir la institucionalització. Ara, la satisfacció tant dels infants com de les famílies és molt alta, està per sobre de 8, han millorat molt les relacions parentals, l'ha millorat també la relació amb la comunitat, la relació amb pares i fills, vull dir que tots els indicadors, però que són encara molt intermitjos, no són finals, diguem-ho així, són molt satisfactoris.
Uh-huh. Per tant, diguem que hi ha un bri d'esperança, també, no?
I tant, i tant. O sigui, la Fundació Pere Tarrés hi confia molt en que sempre, sempre, sempre es pot fer alguna cosa, sempre, sempre, sempre es pot estar al costat d'alguna persona que pateix, oferint-li doncs, l'escalfor, oferint-li una mirada diferent, dient-li, escolta, per nosaltres tu comptes i per nosaltres no està tot perdut i anem a acompanyar-te i anem a intentar, doncs, això, que sortís una mica d'aquesta situació. Evidentment, respectant la situació de les persones i també confiant molt en el protagonisme de les persones. En aquest cas, dels infants i les famílies, que és un dels factors que també s'ha demostrat molt important. És a dir, que ells prenguin les regnes una mica de la seva pròpia vida. I amb els nens s'han fet assemblees, han anat decidint què pensaven que els ajudava més, que no, i això també els ha ajudat una mica en aquesta fase, diguem, preventiva de la vulnerabilitat.
Uh-huh. Rafael, un centre residencial no és la millor opció per un infant?
No és la millor opció, és la darrera opció. O sigui, sempre que es pugui s'ha de tenir una família, i els mecanismes actuals que es fan servir és, si es pot treballar sobre la família biològica, molt millor, acompanyem la família biològica, donem-li el màxim de recursos de manera integral, si té problemes d'habitatge, intentem abordar els problemes d'habitatge, si té problemes de salut mental, treballem aquests problemes, si té problemes de feina, doncs abordem-los, si no és possible amb aquesta família biològica, intentem la família extensa, per veure si algun avi, alguns tiets, alguns que s'hi poden fer càrrec, si no, diguem, famílies d'acollida, o sigui, excloguem abans tots els recursos perquè aquest sentir-te únic, diferent, cuidat, estimat, etc., en un centre residencial, malgrat es pugui fer molt bé, és molt diferent. No és tan possible. Pensa que hi ha torns d'educadors, que hi ha canvis i baixes d'educadors, això, evidentment, afecta els infants. Els vincles es construeixen des de construeixen esclaonadament, no?
Mm-hmm. Clar, de fet, em fa pensar, no?, quan, per exemple, el nostre entorn més immediat tenim potser matrimonis o que viuen una situació de precarietat, de vulnerabilitat, també de qüestions de salut mental, no?, i quan sents a dir aquest matrimoni o aquesta parella els hi han tret els fills, no? O sigui, això és un trauma tant pels les criatures com per aquest matrimoni, no?
I tant, i tant. I per això diem que és l'última opció si no hi queda més remei. És evident que hem de protegir l'infant i davant de determinades situacions, el primer de tot és que l'infant estigui en un entorn segur. Això és veritat. Però abans d'arribar a aquesta situació s'ha de fer molta feina preventiva. I això és el que nosaltres considerem, i ho manifestem en l'estudi, que no hi ha suficients recursos públics per fer aquestes actuacions preventives. I aleshores ens trobem amb uns extrems en què ja poca cosa més es pot fer i aleshores sí, s'han de retirar les custòdies als pares, s'han de passar a la Generalitat i ja entrem en una roda que és molt, molt complicada. Per tant, tot el que es pugui fer preventivament és el que hem de fer.
De fet, no, una de les qüestions que des de la Pere Tarrés heu insistit és en aquesta qüestió, no, dels recursos, de que els pressupostos de la Generalitat no tenen en compte actualment doncs, la situació de vulnerabilitat de la infància, no?
Sí, o sigui, hi han sense voler confrontar, diguem-ne, col·lectius, perquè al final cada col·lectiu, cada grup, diguem-ne, d'edat de la nostra comunitat mereix un respecte, mereix poder viure en condicions, etc. No? Però així com les prestacions a les persones que ja tenim una determinada edat doncs són molt superiors, sobretot en el cas de les pensions merescudes, en molts casos insuficients perquè no permeten viabilitat, són 14 vegades més grans que les prestacions que donen als infants. Pensant en termes de la Unió Europea, l'estàndard de la Unió Europea està al voltant del 2% del producte interior brut dedicat a la infància, traient, evidentment, educació, sanitat, etc. Per aquestes polítiques que estem parlant, preventives, de lleure, extraescolars, etc. I en el cas de l'Estat espanyol estem al 0,6% del producte interior brut. Estem molt lluny d'aquestes prevencions que mereixerien aquests infants perquè realment tinguin un desenvolupament molt més integral. I cada cop més, tot el que és el lleure educatiu és un factor de desigualtat, de discriminació de primer ordre. I aquí es construeixen en el lleure molts valors, moltes sentits de la vida, i és important que es puguin treballar adequadament.
De fet, clar, no, una altra de les qüestions de les que parleu és, no, de que hi ha, des de les administracions, des de la societat en general, hi ha aquest, no, aquest consens, no, de que cal invertir-hi per prevenir, com dius ara, no, però que al final aquest compromís no acaba de realitzar-se, de materialitzar-se. No sé si això també és pel context polític o social que es viu actualment, no? O, per exemple, amb pressupostos que no s'aproven a la Generalitat. No sé si això també acaba afectant, no, una mica les vostres demandes.
O sigui, diem això de el consens, baix compromís, perquè hi ha els experts, les administracions públiques, les entitats, tot diem què cal fer, però després, a la veritat, quan es fan els debats dels pressupostos, s'acaben prioritzant altres coses i insistim en no voler confrontar, però no arriben mai aquests recursos a la infància. En aquest any, en aquests pressupostos del 2026, la Generalitat sí que volia fer un salt una mica important. Veurem si s'acaben aprovant o no, però no sabem per on acabaran anant. Sí que hi havia una mesura important a nivell d'Estat espanyol, però que també creiem que està congelada perquè no hi ha pressupostos, que es volia fer una renda universal per criança de fills, que es parlaven de 200 euros mensuals per cada fill, independent de la situació econòmica de la família. Això es volia fer, o es parlava de fer-ho per doble via, una per donar recursos directament o una altra per desgravacions fiscals a la renda. Hi ha 17 països de la Unió Europea que tenen aquesta política de renda universal de les famílies, que certament permet que per les despeses ordinàries d'alimentació, habitatge, etc., doncs puguis tenir una mica més de recursos i puguis abordar determinades situacions. Amb tot, nosaltres defensem que, evidentment, les polítiques de renda, diguem-ho així, són necessàries, però també han d'haver-hi serveis. És a dir, que no només s'ajudi a les famílies econòmicament, sinó que hi hagi una destinació finalista d'alguns serveis perquè puguin tenir igualtat d'oportunitats alguns nens i algunes nenes, perquè si no, no les tindrien, i això també està condicionant el seu creixement, desenvolupament i convivència, diguem-ne, social.
Rafael, per tant, ara, en quin punt ens trobem? O sigui, vosaltres heu fet tota aquesta feina, no, a través del projecte Som Veu, tota la, diguéssim, la part més important, no, que és la de fer la diagnosi de la situació, del punt de partida, no, de la realitat que hi ha, que és molt dura, molt crua, i ara, per tant, què és el que s'ha de fer, o què és el que podeu fer?
Clar, nosaltres intentem mantenir aquests centres socioeducatius però amb un perfil més baix perquè no podem dedicar els recursos que s'havien dedicat anteriorment. Per exemple, en tots els centres hi havia hagut psicòleg, hi havia hagut treballadora social en unes determinades hores i dedicació. Això no és possible. Un treball de competències parentals amb les famílies, tallers, que tampoc és possible. Tot això s'ha hagut de deixar. Llavors, què demanem a la Generalitat i a les administracions públiques? Que posin recursos per aquestes activitats preventives, per aquesta acció preventiva, i que es pugui estendre a més nens i nenes del nostre país. Penseu que estem parlant de a Catalunya de 36,5% dels infants en situació de pobresa. Això vol dir mig milió. Mig milió amb rostres concrets, en situacions concretes, en patiments concrets. I la infància és ara. Si això no s'aborda ara, això acaba marcant una mica el seu futur. Per tant, estem dient, posem-hi ara recursos perquè si no després ens ho trobarem. I tenim experiències de països propers, de França, dels barris, diguem-ne, del voltant de París, doncs que va esclatar determinats conflictes perquè no s'havia treballat aquesta cohesió social, aquest abordatge preventiu amb aquests nens i nenes, no? Per tant, nosaltres diem, poseu recursos importants ara per poder atendre aquestes situacions. També posem un altre exemple, perdona. L'estiu, què passa a l'estiu? La Generalitat almenys dona 100.000 beques menjador a infants durant el curs escolar. La nostra societat pensa que aquests nens no mengen a l'estiu durant 3 mesos, llavors tothom mira cap a un altre costat. Si realment necessiten aquests diners, aquestes beques menjador, per tenir una alimentació saludable i que pugui equilibrar allà on no arriben les famílies, també s'hauria de fer a l'estiu.
Clar. Sí, és una situació molt, molt complicada, no? Molt complexa, no? I important això, no? O sigui, important que tingueu aquesta veu, perquè a vegades, no? Ara quan parles, quan comentes això d'aquesta situació de tanta vulnerabilitat infantil, però a vegades sembla, no? que vivim en una societat en la que no existeix aquest problema, perquè no es visibilitza, no? D'una manera adequada, no?
Sí. També nosaltres creiem que té a veure amb les dinàmiques electorals que tenim, perquè malauradament aquestes famílies moltes vegades o tenen limitat el dret a vot o realment per la situació que tenen, l'últim problema que tenen és anar a votar. I per tant, perquè tenen altres maldecaps, des de què menjaran l'endemà, o el tema de l'habitatge, possibles desnonaments, o pagar un lloguer que no... o perquè comparteixen una habitació, o perquè... moltes situacions. Llavors, doncs, escolta, al final no acaben votant i acaben no condicionant determinades coses. I certament no hi ha aquesta pressió social perquè aquesta situació de la infància doncs, es reverteixi.
Doncs, Rafael, gràcies per haver-nos acompanyat avui, per haver-nos acostat d'aquesta important tasca que des de la Fundació Pere Tarrés feu, no només en aquest àmbit, sinó en molts àmbits d'això, de l'educació en el lleure, de la vulnerabilitat infantil, i molta sort.
Moltes gràcies.
El comentari de Francesc Romeu.
Com sempre, recta final del programa i comentari de l'actualitat de Francesc Romeu. Francesc, molt bon dia.
Molt bon dia a tothom. Avui és el diumenge de Rams, el dia de la Palma, o litúrgicament el diumenge de Passió, que és la porta que ens obre a totes les celebracions de la Setmana Santa. Les possibilitats que se'ns obren al davant en aquesta setmana festiva són moltes. Alguns aprofitaran per marxar i sumar uns dies més de vacances, lluny o a prop d'aquí. D'altres potser restareu a casa, però ho invertireu en viure uns dies en família, que tanta falta ens fa. Alguns dedicats al treball del turisme o de la restauració potser tindreu uns dies intensos de treball, mentre d'altres els aprofitaran per descansar. Des del punt de vista religiós, hi haurà de tot. Des dels que potser no recordaran la santedat de cap dels dies, i els viuran com un gaudí de la primavera i del bon temps, mentre d'altres els viuran intensament en les seves respectives comunitats religioses. Hi haurà qui purament farà una petita pregària o un reconeixement del que se celebra cada dia, al costat dels que cada dia viurà en els seus esdeveniments en l'últim tram de la vida de Jesús, seguint les celebracions litúrgiques. El Dijous Sant, la nit jueva del sopar pasqual de Jesús, que ha esdevingut l'acte fundacional de les nostres celebracions eucarístiques, de les misses. El Divendres Sant, el dia de la condemna, passió i mort de Jesús, dia trist i de silenci a l'ombra de la creu. I la nit del Dissabte Sant, amb la vetlla pasqual, farem la festa del foc, la llum i l'aigua, que ens recordaran que el Jesús mort a la creu ha retornat a la vida. Per acabar, el diumenge de Pasqua celebrarem aquesta resurrecció de Jesús i fins i tot a les nostres cases, menjant la tradicional mona de Pasqua. tots sota la primera lluna plena de primavera. Fem el que fem d'una manera o altra, tots ho celebrarem. El que m'ha dolgut aquests dies és que aquesta mateixa setmana, a través d'una carta adreçada als seus feligresos, el patriarca llatí de Jerusalem, el cardenal Pier Battista Pizzaballa, ha anunciat la suspensió avui de la tradicional processó del diumenge de Rams, des de la muntanya de les Oliveres fins a les portes de la ciutat de Jerusalem. També aquesta setmana la missa crismal s'ajornarà a causa del conflicte en curs al Pròxim Orient. Tinguem en compte que tot això també s'hi suma que aquests dies s'ha prohibit dràsticament als fidels l'accés a la Basílica del Sant Sepulcre de Jerusalem per raons de seguretat. Tot i que, com insisteix el patriarca de Jerusalem, la pregària continua ininterrompudament als sants llocs. Tot recordant la importància de la presència continuada a Terra Santa amb la custòdia franciscana, dient que els frares mai no han deixat dia i nit de dur a terme les celebracions, rituals, processons diàries i pregàries litúrgiques programades, d'acord amb l'statu quo, que és l'equilibri cívic que garanteix l'ordre públic. Aquesta presència centenària dels franciscans desitja fer present la fe, l'esperança, la súplica de cada persona batejada, perquè des d'aquests mateixos sants llocs s'elevi una pregària per la pau i la reconciliació entre tots els pobles. Textualment, diu el patriarca Pizzaballa, les restriccions imposades pel conflicte i els esdeveniments dels últims dies no auguren una millora imminent, tot i estar en diàleg constant amb les autoritats competents juntament amb les altres esglésies cristianes per avaluar com és possible, de la forma que s'acordi, celebrar el misteri central de la nostra salvació en el si de les nostres esglésies. El patriarca subratlla que la situació continua evolucionant i que no és possible oferir indicacions definitives pels propers dies, de manera que la diòcesi haurà de coordinar-se dia a dia. Tot i això, afirma que ja és evident tanmateix que no es poden celebrar les festivitats ordinàries obertes a tots. No obstant això, subratlla que les esglésies de la diòcesi romandran obertes, rectors i sacerdots, en les formes i amb les modalitats possibles, faran tot el possible per afavorir la pregària i la participació dels fidels a les celebracions pasquals. Referint-se a l'impacte del conflicte sobre la comunitat local, Pizzaballa declara que si bé vam poder pregar i preparar-nos personalment, ens vam perdre el tradicional pelegrinatge comunitari cap a la Pasqua. En aquest punt, admet que la duresa d'aquest temps de guerra se suma a la impossibilitat de celebrar la Pasqua junts amb dignitat. Aquesta és una ferida que s'afegeix a tantes altres infligides pel conflicte. Però no hem de desanimar-nos. Si no podem reunir-nos com voldríem, no abandonarem la pregària. Per aquest motiu, el cardenal va convidar a tots els fidels a reunir-se en pregària ahir, dissabte 28, resant tots el rosari. Molt bon diumenge de Rams a tothom.
Paraules de vida amb Emili Pacheco. Paraules de vida amb Emili Pacheco. A Catalunya Ràdio. Us oferim la carta dominical de l'arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Omella.
Déu vos guard. Avui celebrem el diumenge de Rams i ho fem amb joia i esperança, perquè sabem que Jesús ens salva. Ell és el bon pastor que dona la vida per les seves ovelles. A la llum de l'Evangeli d'aquest diumenge de Rams, que recull el relat de la passió de Jesucrist, podem reflexionar sobre dos pilars de la vida cristiana: l'Eucaristia i la pregària. En primer lloc, l'Eucaristia, que ens alimenta, sustenta la nostra fe i ens santifica. En cada Eucaristia escoltem les paraules que ens conviden a fer una parada per nodrir-nos d'ell. És Jesús que ens parla. Diu: preneu i mengeu-ne tots, que això és el meu cos. Sí, rebem el cos de Crist amb gratitud i il·lusió. Jesús, abans de la seva passió, es va deixar aquest tresor. Quan combreguem, entrem en comunió amb la seva vida, mort i resurrecció. L'Eucaristia és un sagrament que ens fa participar de l'entrega que Jesús fa de la seva vida a la creu. És un memorial eficaç que no només recorda, sinó que fa fructificar diàriament els mèrits de la passió. En cada Eucaristia es fa present el sacrifici de Crist a la creu. Certament, Jesús es fa present en el pa i en el vi per recordar-nos que no estem sols i que ell vol habitar en nosaltres. Ell és sempre amb nosaltres, ens dona el seu amor i ens omple amb la seva força. L'Eucaristia és font i cimal de tota la vida cristiana. Anar a missa, ser fidels a la trobada amb Jesús, ens ajuda a estar en comunió amb Déu i amb els germans. Quan trepitgem la casa del Senyor, sempre hi trobem pau. Així cantem joiosos. Quina alegria quan em van dir anem a la casa del Senyor. En segon lloc, la pregària, que és necessària com l'aire que respirem. Jesús ens demana, com ho va fer amb els deixebles a Getsemaní, que estiguem desperts i atents per estar amb ell, per pregar. Pregar no és que Déu faci la nostra voluntat, sinó unir la nostra voluntat a la seva. A vegades ens costa, però cal que no defallim. Jesús ens ho demana. Sapiguem donar gràcies a Déu cada dia. Demanem perdó al Senyor i força per estimar-lo a ell i als germans. Com va expressar Santa Teresa de Lisieux, la pregària és un impuls del cor, una simple mirada llançada cap al cel, un crit de gratitud i d'amor tant en el sofriment com en l'alegria. En aquest últim diumenge de Quaresma, escoltem amb atenció i devoció el relat de la passió de Crist. Jesús pateix i ho fa de diferents maneres. Pateix l'abandó de la majoria dels seus deixebles i pateix una detenció i un judici foscós que acaben amb una condemna injusta. Pateix les burles, els insults, les bufetades, la duríssima tortura, el pes de la creu, la corona d'espines, els claus, la nuesa, i pateix fins que mor a la creu, però amb la promesa prèvia que ressuscitaria. En aquesta setmana de passió, acompanyem Jesús en els moments més difícils i dolorosos de la seva vida terrena. Que aquesta experiència obri els nostres cors per acompanyar aquells que pateixen en les dificultats i en les adversitats. Benvolguts germans i germanes, agafem forces amb l'Eucaristia per estimar millor Déu i els altres. No deixem de pregar amb fe per mantenir-nos ferms i tinguem posada l'esperança en la resurrecció de Crist. Déu sempre ens acompanya, tant en l'alegria com en el dolor. El seu amor és infinit. Ell ens estima amb un amor etern.
Us hem ofert la carta dominical de l'arquebisbe de Barcelona, Joan Josep Omella.